Continuem amb el magazín de tarda de Ràdio Les Borges i ara toca una secció de l'entrevista, que com ja sabeu és la secció en la qual parlem de continguts i també de tot tipus d'informacions relacionades amb el municipi i també amb la comarca. El convidat d'avui és en Pedro Pascual Calàndria, ell és estudiós dels escuts heràldics i també dels cognoms familiars. Ell és a Vinaixa, d'aquí de la comarca, però bé, podem dir que ha estudiat cognoms i escuts de tota Espanya. Amb ell parlarem doncs, dels escuts d'armes més coneguts aquí de la comarca de les Garrigues, que segurament algun cop haurem vist en la façana d'algun edifici, i amb ell també parlarem doncs, de la ciència que els estudia. És la que s'anomena heràldica. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, primer de tot, fes-nos una petita introducció i explica'ns exactament què són els escuts heràldics i per què servien.
Bueno, els escuts heràldics era element distintiu d'una família noble, sempre o sigui. Lo que eren les plebeies o petxeros, on que tinguessin un nom, no tenien dret a portar escut d'armes. Llavors, l'escut d'armes o arte del blasón era el distintiu pues, bueno, d'una família noble, podríem dir que és com el carnet d'identitat de l'edat mitjana.
O sigui, les famílies ho posaven perquè veient aquell símbol ja sabessin de qui es tractava, no?
Exactament. En aquesta casa, en aquesta llar, viu la família Olivar, o viu la família Boldú, o viu la família Puig d'Andreu, efectivament.
I el fet d'anomenar cada família amb un nom va canviar una mica la manera de concebre els oficis o les famílies o fins i tot en el camp de batalla canviava alguna cosa?
Bueno, sí, efectivament, o sigui, aquest dibuix que portava l'escut era la forma de saber distingir-se d'una família d'altra, sobretot els tornejos o justes que es deien, quan anaven tapats, doncs, llavors en el seu escut de la batalla, d'aquest torneig, aquesta justa, doncs, aquest dibuix que portava, doncs, la gent sabia doncs, que era el senyor Olivar.
Per exemple. I a quina època es van originar els escuts?
Els més antics, que van ser els primers i van sortir molt poc a poc, va ser el segle IX. El 800 van començar a sortir els més antics. I això va arribar al seu auge al segle XIII, segle XII, és quan ja estava en plena ebullició. Però els més antics podem parlar del segle IX.
I a on exactament? A tota Europa o aquí a Espanya també es van crear molts?
Va començar tota Europa, però sí que un dels pioners va ser la península ibèrica. La península ibèrica, que estava composada per diferents reinos, o sigui, va ser un dels primers llocs que van sortir, o sigui, els escuts heràldics. Sí, sí.
Què havia de passar perquè es creés un escut heràldic o perquè es formés un cognom?
Bueno, un escut heràldic tenies que ser noble i per tindre dret a portar un escut d'armes. I això passava de pares a fills. Per a que un plebeio arribessi a ser noble, pràcticament era molt difícil. Una de les coses amb la que podia arribar a tindre dret a portar un escut d'armes era si tenia 8 fills, i per tots barons, o sigui, era el que es deia Hidalgo de Bragueta, o sigui, pràcticament era impossible que un petxero o plebeio arribessi a ser noble. Tenia que fer alguna cosa molt gran, i llavors, pues, bueno, se li donava un títol de cavaller o hidalgo, però pràcticament era impossible que un plebeio arribessi a ser noble. Sempre, com sempre ha sigut la història, sempre pues, passava de gent noble a gent noble.
I tenia alguns privilegis, algú que tenia un escut d'algú que no en tenia?
Doncs pues sí, estava sento de pagar impostos.
Directament ja no pagava
sí,
impostos.
Sí. I era el senyor feudal i era el propietari de tot, dels animals, de les persones i de les llars. Sí, sí, sí.
Els escuts d'armes són aquests símbols que hem parlat abans, no?, que estan col·locats a les façanes de les cases,
sí.
I normalment els dibuixos que hi apareixen representen la família, d'alguna
sí,
manera.
Sí, normalment té una relació amb algú que ha fet la família i llavors queda reflejat en aquesta pedra armera que es col·locava a la façana d'una porta, no?, d'un castell o d'un palau. O sigui, normalment, clar, eren gent rica i acostumaven a tindre grans llars.
Aquí a Catalunya, per exemple, quins tipus de dibuixos d'escuts d'armes podem trobar?
Bueno, els dibuixos són molts i molt variats, no? O sigui, podem trobar lleons, torres, flors de lis, o sigui, pràcticament, o sigui, no n'hi ha un dibuix que n'hi hagi més que un altre. O sigui, normalment tot sempre girava sobre els mateixos dibuixos.
Els que tenen una corona són especials?
Sí. O sigui, quan veiem una pedra armera, depèn del que n'hi hagi, com dius tu, al cap, o sigui, si és una corona, pot ser un marquès, un duc o un baron. I si no porta corona i porta un yelmo, pues vol dir que és un hidalgo.
Hem parlat una mica dels escuts, i aquests escuts també anaven lligats amb un nom, que potser és el que ens ha portat avui dia, és el que ens ha quedat, no? L'herència de l'edat mitjana ens ha quedat aquests noms.
Aquests cognoms, sí.
Aquests cognoms. Aquí a Catalunya, per exemple, quins cognoms són els que més sovintegen?
Aquí a Catalunya els que n'hi ha més, pues, són el Puig, el Puyol, el Sabater, el Soler, el Roig, són els cognoms que més n'hi ha, el Martí, són els que més abunden. Clar, i uns quants provenents de Castella, que n'hi ha molts, com són els típics García, López, Martínez, Sánchez, però diguéssim són que han vingut de fora.
Per exemple, el cognom García, què significaria?
García, n'hi ha diverses interpretacions del significat de la paraula. N'hi ha qui diu que és pájaro de vista agraciada, ja n'hi ha qui diu que és oso valent, n'hi ha diverses interpretacions, no està clar. El que sí que està clar que és el cognom més antic que es coneix.
És el més antic i també un dels més nombrosos, per no dir el que més.
Sí, es calcula que quasi 5 milions de persones a Espanya entre primer cognom i segon cognom es diuen García.
I com és que hi ha tanta gent que el té?
Bueno, va haver a l'edat mitjana un costum que va ser quan trobaven un nen abandonat li posaven García. És el motiu de que n'hi haguin tants García.
I altres cognoms, com per exemple Rodríguez o Fernández, que també són molt coneguts, quins són els seus orígens?
Bueno, és un cognom que es diu patronímic, que vol dir que porta unes regles, no? O sigui, tots acaben en EZ. Rodríguez, Sánchez, Pérez, López... EZ vol dir hijo o descendiente de, com ja diu la paraula, por Rodríguez, hijo descendiente de Rodrigo. Sánchez, hijo descendiente de Sancho. López, hijo descendiente de Lope. Sí, pues, porta un patronímico, o sigui, un patrón, diguéssim, EZ.
O sigui, que en aquell moment els noms comuns que tenien les persones,
sí.
Ets fill de qui clar. Fos, posaven la EZ,
EZ i, volia dir, i ja
creaven el cognom. Sí. Vostè, a l'hora d'estudiar cognoms, explica'ns una mica com va començar a adentrar-se en aquesta professió.
Bueno, jo vaig començar en aquesta professió com un hobby de molt petit, calculo que tindria 10 o 12 anys aproximadament, al tindre un dels meus cognoms una mica raro, que es diu Calàndria, em va picar la curiositat de saber de on provenia aquest cognom i vaig començar a fer una investigació preguntant-li al meu avi, me va començar a dir qui era el seu pare i el seu avi, i vaig començar a tirar del fil i vaig fer un arbre genealògic i buscant els meus descendents d'aquest cognom me va aparèixer van començar a sortir escut d'armes de la família i llavors pues, bueno, va néixer el hobby, diguéssim, o l'afició com 10 o 12 anys de començar a arxivar i a buscar cognom i escut d'armes. Sí, va començar com una afició.
El seu cognom, no, diguem que té una història llarga, no? Va començar a trobar moltes
branques, diríem. Sí, vaig trobar branques, que era un cognom d'origen italià, d'un italià que va vindre aquí, a Espanya, i bueno, i llavors tots els que es diuen Calàndria, pues, tots són família d'aquest italià que va vindre aquí. I ara, pues, bueno, el que estic fent és anar buscant totes les persones que es diuen Calàndria i estic fent un arbre genealògic enorme. És un hobby, continua sent un hobby, és el meu ofici, però al mateix temps és un hobby. Tinc la sort de treballar en algú que m'agrada.
Clar, perquè, per exemple, molta gent que té un cognom vol dir que una altra persona que coneguis que té el mateix cognom sou familiars molt llunyans o no té per què, tampoc?
No té per què. A veure, els cognoms es tenen que dividir en dues formes. N'hi ha el que és un cognom i n'hi ha el que és un llinatge. Un cognom, quan un es diu, per exemple, Martínez, i és d'aquí, de Catalunya, i l'altre es diu Martínez de Galícia, o sigui, això és un cognom, no és un llinatge. Què vol dir? Que tenen el mateix cognom, però que no són família, perquè simplement és que un que es deia Martí Martín en Galicia, el seu fill passava a dir-se Martínez. Però si vivia aquí a Catalunya i deia Martín, també passava a dir-se Martínez. Llavors, això és un cognom, que clar, diuen igual però no tenen ninguna relació.
Perquè estan creats, sí, diríem, per la costum.
O sigui, això és un cognom. Ara, què és un llinatge? Un llinatge és que si tirem cap enrere va parar a una sola persona o a un sol lloc. O sigui, llavors, això és un llinatge, quan tots hem sortit del mateix lloc. No? O sigui, com jo que em dic Calàndria, ho vaig començar a buscar, i és d'un senyor que va vindre d'Itàlia aquí. O sigui, vol dir, això és un llinatge, que no surt de diferents puestos, sinó surt d'un lloc determinat. Això és un llinatge, i un nom és quan surt d'un ofici, d'un mot, o d'un patronímic, o d'un toponímic.
I tots aquells cognoms que tenen una preposició davant, per exemple, un D...
Pues bueno, això n'hi ha una llegenda urbana que la gent creu que això és un títol de noblesa, no? O sigui, el dir-se D. I no, simplement vol dir pues, que jo em deia Pere de Haro i era que pertenecia al senyor de Haro. O sigui, no és res més que... hasta quan van sortir els escrivans i per comoditat, antigament tota la gent es deia de Haro, del Pozo, de la Rosa, del Puig, però per comoditat els escrivans pues van suprimir el D, l'article D el van suprimir per comoditat, i el que es va quedar com D, pues avui en dia ho continua a tinguem, perquè clar, o sigui, des del 1869 que neix el registre civil, el que se li va quedar el D, pues continua, i això ja... I el que no, pues li van abolir, però per comoditat de l'escrivà, per res més.
Val, val. A vegades, amb això dels cognoms sí que els passa una idea d'on pot sorgir, ja. Però potser quan no pots anar a investigar és una cosa totalment diferent.
Efectivament.
En el seu cas, a l'hora d'estirar el fil d'algun cognom, li ha passat de sorprendre's, de trobar-se coses que no s'esperava que trobaria en un principi?
Sí, un se troba moltes. Tenen en compte que fins al 1830 hi havia moltes famílies nobles, moltes, molta gent que avui en dia no té ni idea, però potser pot vindre d'una família noble. Passa que com se va abolir tot el que és la petita noblesa, pues avui en dia no se té ni idea. Tot el que eren els cavalleros, hijos, hidalgos, infanzones, tot això, de que se va abolir el feudalisme, se va abolir també, i llavors la gent no té ni idea. I és possible que un tingui un antepassat que va ser noble. Sí.
I avui dia, amb els mitjans que hi ha, els arxius, les biblioteques, és fàcil investigar els cognoms?
Sí, bueno, jo encara ho continuo fent com antigament, vaig als arxius directament, però avui en dia l'internet té obra moltes possibilitats, indudablement, de poder buscar des de casa. Molt més fàcil, indudablement.
Bé, centrant-nos una mica més ja cap aquí i acabant l'entrevista, m'agradaria una mica parlar dels cognoms que són típics d'aquí, de la comarca, o sí, també d'aquí de les Borges Blanques, si hi ha cognoms o escuts heràldics més aviat propis d'aquí.
Sí, bueno, aquí tenim els cognoms que més abunden. Podríem parlar del cognom Benet, podríem parlar del cognom Boldú, podríem parlar del cognom Ferrer, podríem parlar, com no, del famós García, del Falcó, també de Giné, també tenim el Martí, també, com no, el Martínez, també està bastant estès, i el Sans. Aquests són els cognoms que més abunden aquí a Borges, diguéssim.
Doncs mira, per fer una mica de curiositat, si ens podria explicar algun cognom d'aquí de la comarca?
Bueno, parlarem una miqueta, si vols, del cognom, per exemple, Benet, no? És un antic llinatge d'Aragó, el qual passa a Catalunya en temps remots i trobant-se documentat al segle XIII ja. Tingué cases pairals a Barcelona, a Agramunt, a la província de Lleida, i trobem a Joan Benet, veí de Jaca, que va ser diputat cavaller a les Corts en 1610. Ara, si vols, te parlo una miqueta del cognom, per exemple, Boldú. És un antiquíssim cognom català que la constància documental del qual el Principat es remunta mitjan del segle XIV i que va tenir cases importants a les col·lectes de Cervera, aquí a Lleida, Tàrrega i Poblet. Pels anys de 1300 va aflorir el mestre picapedrer Ramon Boldú.
Val, per tant, o sigui, Aquests cognoms que hem parlat, el Benet i el Boldú, és senyors feudals que es van instal·lar per aquí a prop. Bueno, doncs sobretot no, el Boldú, que tenia
no
terres aquí a Lleida.
No pràcticament tenien que ser ja senyors feudals, no, sinó que ja van ser els cognoms que portaven d'un senyor feudal i van ser gent que va vindre a viure aquí, suposo, quan es va reconquistar per Berenguer IV les Borges Blanques, i bueno, la carta de població pues, va vindre gent de tots els puestos i van poblar, o sigui, el que és les Borges Blanques, possiblement, pues, suposo que en temps de Berenguer IV, que va ser al segle XII.
Val, o sigui que no té cap per què ser necessàriament senyor feudal, sinó
aquí.
Gent que havia sí. treballat per aquell senyor i se li havia quedat
clar,
el nom,
clar. I van vindre
a repoblar les
generació. Clar. Quan això es va conquistar els àrabs, que va ser Berenguer IV, llavors per la repoblació va vindre gent de tots els puestos i es van quedar aquí.
Aquí tenim, també tenim algun escut heràldic.
Jo he trobat, segons documentació, el tal Mas Roig, no sé on està, però per documentació que tinc a casa he trobat que n'hi ha un Mas Roig que té un escut d'armes. Seria qüestió de fer una investigació a fons.
Val, no sé si serà sí, és una línia oberta que queda
sí.
no, d'aquest Mas
està
Roig.
Clar que aquí era una família noble, perquè és un mas, és una casa pairal que té el seu escut d'armes distintius. Així que està clar que era una família noble que habitava aquest mas.
Ja estem acabant l'entrevista. També comunicar que aquí amb el magazín, gràcies a Pedro Pascual, doncs cada setmana anirem explicant diferents cognoms d'aquí del municipi. I bé, doncs per acabar una mica, parlar de vostè, on el podem trobar, si volem contactar doncs, per buscar l'escut heràldic o el significat del cognom de cadascú, on el podem trobar, i també doncs, si també participa doncs, algunes xerrades o en algunes fires.
Sí, bueno, mi em podreu trobar a vostra disposició aquí a Vinaixa, a la comarca de les Garrigues, on jo visc i faig els meus estudis des d'allà, tinc un despatx i d'allí surto pues, bueno, a buscar informació al Monestir de Poblet, al Centre d'Estudis Lardenses, a bueno, diferents puestos, o sigui... I, bueno, i després faig com una mica de promoció a alguns mercats medievals per donar-me a conèixer també, i bueno, de vegades pues, també pues, faig programes i faig cursets per gent d'heràldica, o sigui... Em dedico, pues, bueno, professionalment a això. O sigui, és el meu hobby i la meva professió.
Vostè deu tenir a casa seva una biblioteca molt gran, amb un arxiu enorme.
Enorme, enorme.
De,
són
50 de quants
anys.
Cognoms podríem parlar de 50 anys d'història
pues,
investigant?
Podríem parlar, jo crec que no ho tinc documentat, però pot ser més de 50.000.
Més de 50.000 cognoms?
Jo diria que sí.
Hi ha més gent no? que li demana més cognoms
sí,
i fins i tot alguns que no s'han sentit gaire, que
no,
són molt,
no,
molt estranys.
N'hi ha molts cognoms molt estranys, que n'hi ha molt poques persones que es diuen així, sí, sí.
Coneix algun? Ens podria dir algun així d'estrany?
Doncs pues bueno, podríem dir que n'hi hagi molt poca gent. Doncs pues, Flor de Coco, me van demanar una vegada, Machacó... bueno, molts cognoms raríssims, que no, són paraules que no s'han escoltat mai, o sigui... Flor de Pi també me van demanar una vegada. És normal que la gent quan té un cognom raro pues, li fa gràcia saber si té escut d'armes o de bon prové el cognom.
Doncs d'acord, doncs ens quedem amb totes aquestes curiositats i informacions. Moltes gràcies per la seva atenció avui.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, bona tarda.